rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos.
María, tinc un llibre aquí fantàstic, es diu Tu calla.
Sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació.
Sembla que és bastant clar de què va la cosa. Estem parlant de... Mira, ara ho deia aquesta cançó, Baltònic, el Sasso, Pablo Hasél, però estem parlant en general de la llibertat d'expressió, del que va passar i ha passat amb la llei Mordassa i de totes aquestes retallades de llibertats que estem vivint ara mateix.
Jo diria que és un dels debats més candents, no?, dels últims anys.
Jo crec
si haguéssim de triar tres temes, un seria aquest segur.
Doncs per anar en un debat d'aquests, el que podríeu fer és llegir aquest llibre, perquè moltes vegades els debats s'hi va sense tenir gaire informació. Això passa sovint. I en canvi aquest és un llibre fantàstic, és una anàlisi, com diu aquí la portada, i una reflexió sobre la censura, la repressió de la dissidència i la criminalització de la protesta i de la pobresa.
Llibertat d'expressió.
Tenim amb nosaltres la Laura Huerga, bona tarda.
Bona tarda.
Editora i fundadora de l'editorial Raig Verd i coautora amb la traductora Blanca Busquets d'aquest Tocalla sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació. Què volíeu fer? Volíeu posar allò, els punts sobre les is de coses molt bàsiques que potser no tenim tan clares? És a dir, ara potser hi ha gent que diu, oh, però què ha passat amb això, amb Pablo Hasél? Què ha passat amb Tamara Carrasco? D'on surt això? L'origen és la llei Mordassa?
L'origen és un munt de casos que veiem que es vulnera la llibertat d'expressió i manifestació i no acabem d'entendre en què estan relacionats, no? Perquè des del Sasso fins a una fornera que diu una opinió sobre un policia que aparca malament o com està relacionat això amb el Hasél o el Baltònic, dius, hi ha molta distància. I quan poses tots els casos junts és quan veus que no hi ha distància, que en realitat tot és una vulneració de drets fonamentals i el que intentem explicar una mica al llibre és per què, no? Què tenen en comú i les coses més bàsiques, des de quins són els teus drets fins a com una llei pot ser tan injusta com per vulnerar els drets humans fonamentals que estan recollits a la Carta de Drets Humans, per exemple, no?
La llei Mordassa, si ve ara un ovni i baixa gent i li has d'explicar, és a dir, per què se'l van treure de la màniga? Perquè hi havia massa protestes pel 15M
sí.
O per què?
És una eina de repressió i al final és la manera de criminalitzar la dissidència. Si tu no vols que s'opini en contra de les teves activitats, doncs el que fas és crear un context, no?, com el que tenim ara, on queixar-se, no?, protestar, es pugui castigar. I és el que està passant ara, no?, amb la llei Mordassa.
Jo que tinc ja una edat, recordo un antecedent del que parleu en el llibre també, que es va intentar en el seu moment una llei que li van dir a nivell popular la llei de la patada a la porta, de la puntada a la porta, la promulgava el senyor Corcuera i se li deia la llei Corcuera. Allò no va tirar endavant.
Allò es va declarar anticonstitucional. De fet, la llei Mordassa també entra i s'enfronta, o sigui, entra frontalment en contradicció amb la Constitució, perquè, de fet, les posem en paral·lel també, perquè la Constitució protegeix uns drets que la llei Mordassa està vulnerant. I aquí també nosaltres som com molt explícites perquè, al final, quan ara parlen, per exemple, de la reforma, no?, que deien de parlar al Congrés, la reforma de la llei Mordassa no serviria de res. Perquè també hi ha una altra cosa, que és que ha calat a la societat el fet de que ja no pots fer un tuit d'una determinada manera, o ja no pots dir segons què a un policia, o ja directament sortir al carrer pot ser perillós, no? Llavors, l'únic missatge de torneu a recuperar les vostres llibertats seria derogació total de la llei Mordassa i tornar darrere en la reforma del Codi Penal.
Això no, estan disposats a fer-ho, Pedro Sánchez
no
i els seus, no ho sembla.
Però la promesa, de fet, va ser que derogaven la llei Mordassa.
Era
la
molt clara, en el seu moment era molt clara.
Era absolutament taxativa i semblava que no era una proposta moderada, sinó que ells el que prometien era la derogació total de la llei i sembla que finalment no serà possible.
En quines coses dolentes té aquesta llei? Per exemple, en quant a la presumpció d'innocència, vosaltres en parleu al llibre. Amb la creació de la llei Mordassa, molts dels delictes tipificats com a lleus i alguns de greus van passar a formar part de la via administrativa. Potser penseu que és millor no haver de passar per un judici? Doncs tot el contrari. La via penal consta d'un procés judicial on s'haurà de demostrar que un presumpte innocent és culpable. La via administrativa, suport essencial de l'actual llei Mordassa, elimina qualsevol presumpció d'innocència i passa directament a la sanció.
Sí, ho expliquem una mica més senzill. Seria explicar que tothom estem acostumats a una sanció per una cosa de trànsit, no? Típic que fas alguna cosa i t'arriba una sanció. Doncs això és la via administrativa. Tu hauràs de demostrar que ets innocent. O sigui, la presumpció d'innocència es perd i tu hauràs d'anar a un jutjat a recórrer i demostrar amb proves que ets innocent. Clar, això quan entra en temes com el fet de que un policia digui que tu has desobeït, quan a més el policia té presumpció de veracitat, en un 1 contra 1 és impossible. La teua presumpció d'innocència l'has perdut perquè és via administrativa i a més hi ha la presumpció de veracitat d'un policia que li dona més valor a la seva paraula que a la teva. Llavors ho tens totalment perdut i és una de les raons per les quals no es recorren a aquest tipus de sancions i es paguen tinguin raó o no.
I això es pot aplicar, per exemple, al judici de la, per exemple, a la conselleria, i el que podia passar a la conselleria, la paraula de
això va pel Codi Penal. Això és que també en parlem, perquè de fet la reforma del Codi Penal, que nosaltres també diem que l'han de tirar enrere, té molts buits i moltes vaguetats que es van incloure alhora que quan es va crear la llei Mordassa, i aquesta reforma del Codi Penal el que permet és interpretar i que entri la ideologia d'un jutge a la interpretació d'aquest text. Quan entra la ideologia d'un jutge en una interpretació d'un text, és evident que serà parcial o subjectiu, no? I és el que no pot permetre una llei. Una llei, per ser justa, de fet, primer hauria de ser totalment objectiva i clara, no? I això ho diuen molts juristes. De fet, hi ha un manifest de juristes d'aquí d'Espanya que ho manifesten així.
I hi ha associacions que també es posen una mica les mans al cap amb tot això. Per exemple, Amnistia Internacional, surt un informe que es manté al llibre, el Tocalla, diu 34.000 de les sancions imposades a Espanya el 2016 podrien ser conductes emparades pel dret de reunió, manifestació i informació.
Exacte. Per exemple, un periodista que està cobrint una manifestació i el sancionen perquè no ha fet cas a un policia i el sancionen directament i li posen una multa, coses com aquesta. 34.000 sancions només en un any,
El 2016.
Només el 2016, són moltíssimes. I això el que fa, potser, ja no tant... O sigui, hi ha dues coses, dos vies, no? La dels mitjans de comunicació, on es crea que també, on tu creus que anar a una manifestació és perillós perquè et poden posar una multa, però 34.000 sancions en un any ja donen com perquè tot un ecosistema de protesta es vegi tan perjudicat, no només socialment, perquè veuen que el seu dret a protesta s'està vulnerant, sinó també econòmicament. La recaptació d'això és molt alta.
Estava pensant en el cas, per exemple, del Carles Palacios. Em sembla que es deia Carles Palacios, no?
Sí.
El fotoperiodista que va arribar en cotxe, se'l van dur al costat de Jordi Borràs, el van ficar dintre un cotxe, no es van identificar fins que no eren dintre el cotxe i estaven gairebé començant el viatge i se'l van emportar perquè havia estat cobrint periodísticament la tallada de vies de l'AVE de Girona. Tot això és una embolica que fa fort amb algú que estava fent la seva feina. Si tiren per aquí li pot caure una multa o el que sigui ràpidament sense judici.
Sí, per exemple, si ella hagués dit que no puja al cotxe i llavors s'identifiquen com a policia, poden dir que ha desobeït a la policia o que s'ha enfrontat, o perquè, jo què sé, si uns encaputxats t'agafen i tu et desfàs, no? Dius, amb el braç, empenys cap enrere, perquè clar, ho pots fer perfectament. Clar. A mi m'agafa un encaputxat i, sincerament, no me'n vaig així amb ell a la babalà.
Mira, no facis res, perquè si, potser
si
som policies.
No, clar.
Sí, era el que explicava Jordi Borràs, diguem-ne, que ell ho havia vist i va intentar intervenir, però li van dir nada, nada.
Tranquil.
Van venir dues persones més, nada, nada.
No, nada, nada. Bueno, jo entenc que una reacció així seria totalment lícita, no? La llei empara aquest comportament de la policia, coses que nosaltres també pensem que vulnera drets humans fonamentals. En aquest cas és la llibertat d'informació, és molt evident, però no és l'únic cas. Hem també recollit uns quants casos que vulneren la llibertat d'informació i déu-n'hi-do, com perquè, per exemple, fer una pregunta a un policia i imposar una sanció. No? I coses així. I a més fer informes falsos. Hi ha molta impunitat policial que està emparada per la llei Mordassa, que això s'ha de revisar completament, i som nosaltres, com a societat, els que hem d'exigir als polítics aquest canvi de la llei, perquè si no, no es farà.
I creus que hi ha prou moviment social demanant això?
Sí, hi ha. Sí? Hi ha molt. De fet, recollim en el llibre un capítol de reaccions de la societat que s'estan fent des de No callarem, per exemple, o les activitats que fa Centre Irídia, Novact, el mateix Amnistia Internacional, Greenpeace, a tot humor, va treure unes... sabeu les queixetes aquestes del... les box aquestes,
sí,
com de viatge,
no?
Pues l'experiència d'anar un cap de setmana a una manifestació pel dret dels animals, doncs et pot costar 300 euros, no? Que és la multa que et podien imposar, yeah, per estar al carrer. A tot humor, per una mica per conscienciar el preu que té avui en dia defensar els teus drets.
Tu creus, Laura, que estem en el moment de màxima regressió a nivell de drets i de llibertat de reunió o d'expressió, sí, des de la democràcia?
Des de la democràcia és el pitjor moment ara mateix en vulneració de drets humans, de llibertat d'expressió i llibertat de manifestació i també d'informació.
I a nivell, en comparació amb algun altre país europeu, per dir alguna cosa, tu creus que hi ha algú que estigui pitjor o a l'alçada?
Home, Hongria, per exemple, ara està pitjor, diguéssim, però bueno, hi ha països que estan agafant l'exemple de la llei Mordassa, com per exemple França, ara...
França no estaven parlant d'això.
Estaven parlant d'una reforma d'aquesta llei que tirava una mica cap a l'espanyol. En comptes d'anar tots a agafar i denunciar el model espanyol, veuen que pot funcionar per reprimir la dissidència, cosa que va molt bé quan tu no estàs fent les coses bé i hi ha una part de la societat que vol protestar. Llavors, és perfecte perquè així, bueno, la dissidència, criminalitzes la dissidència i, a més, la protesta i la neutralitzes totalment.
Tu calla, sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació de la Laura Huerga i la Blanca Busquets. Mira, Laura, com està subratllat el llibre. Ho veus o no?
Ja. Sí, sí.
Brutal.
Más soy como el viento, por cada palabra que escribo recito ese viento y eso me alienta, conocimiento que representa todo el
movimiento. I després et trobes amb el dia a dia, també, Laura, ho dèiem al principi del programa, la manera diferent de tractar cada cas, no? Avui, per exemple, veiem manifestacions de taxistes amb un punt de coratge, o com li vulguis dir, o d'agressivitat, o del que vulguis, i la reacció ni de la policia ni dels atestats policials que es feien ni de detencions no era ben bé el mateix que en altres casos. Jo no sé si també aquí la llei també fa que els policies decideixin en l'últim moment com es comporten i deixen de comportar-se.
Clar, és que ja ho denunciem, el llibre, que la interpretació del policia o la interpretació del jutge forma part de la llei, no? I llavors això és el que és inadmissible, que un policia pugui interpretar i actuar per el seu compte i ser part i jutge en una actuació. Llavors, hi ha el tema dels taxistes, però a mi em sobta encara més la dels feixistes o antifeixistes. És, per mi, l'exemple més dramàtic possible que podem visualitzar, no? No és la mateixa repressió per uns i per els altres, és evident.
Parla de la llei Mordassa, també parla de la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el mateix dia que la llei Mordassa, l'1 de juliol del 2015. Es modifiquen 252 articles, se'n suprimeixen 32, l'enaltiment del terrorisme, les sentències per enaltiment. S'han multiplicat per 4 des de que ETA va deixar les armes el 2011.
Sí, és una de les coses que...
Perdón?
Han creat una llei per criminalitzar un tipus de protesta i en aquest cas volien criminalitzar el terrorisme, que ja no existia, perquè desapareix ETA. 2011 desapareix ETA, 2015 comencen creant una llei que el que fa és permetre a fer totes aquestes penes relacionades amb l'enaltiment del terrorisme i el terrorisme, més que tots els anys anteriors junts.
Imagina't.
Pot ser que quan s'han fet l'aplicació de la llei Mordassa i també les reformes del Codi Penal sempre es fa amb certa nocturnitat? En el sentit que, sí, que és molt difícil estar al dia i seguir-ho i que quan la societat, diguem-ne, posa el crit al cel i se n'adona, ja està fet?
Clar, bueno, en aquell cas va haver bastanta manifestació, protesta al carrer i tal. Pensa que també veníem d'un 15M i després venia el rodeo al Congreso i hi havia una sèrie de manifestacions al carrer que eren molt importants per reivindicar drets.
I que van ser durament reprimides, també.
I que van ser durament reprimides. I, de fet, van ser per ells l'excusa perfecta per dir, mira, això ho hem de fer perquè, si no...
Com a dic de contenció, no?, per tot,
sí,
el que pugui venir.
Clar, però l'aparell no és només policial i judicial, sinó que, a més, tenim el mediàtic, que el que fa és donar una cobertura argumentativa a tot això, no? Mm. Crea un relat que justifica tota aquesta criminalització. El Sasso és un exemple perfecte perquè els nois del Sasso van interar pels mitjans de comunicació que tenien aquesta causa. Llavors, va ser evident. Els CDRs també, la portada de tres diaris més importants a nivell d'Espanya va ser el mateix dia, criminalitzant els CDRs, no? Els titulars on posen guerrilla, no? On posen...
comando.
Comando, les paraules aquestes que el que fan és generar un vocabulari bèl·lic amb un col·lectiu que no té res de bèl·lic, però que sí que creen un imaginari en la societat que fa... que llavors no et sàpiga tan greu si van a presó, no? Saps? És com que ho trobes justificable.
La Laura ho explica molt bé i ho expliquen encara millor en el llibre. Feu el favor d'agafar-lo, llegir-lo i subratllar-lo com ho hem fet nosaltres, que val molt la pena. Tu calles sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació de la Laura Huerga i la Blanca Busquets. Al darrere diu, alguns dels casos més coneguts dels últims anys, per exemple, Valtònic, el Sasso, que dèiem ara, els presos polítics catalans, Pablo Hasél, Strauber i Cassandra, i d'altres menys coneguts però igualment importants, serviran d'exemple d'aquestes males pràctiques i de com la censura i la repressió poden afectar-nos de forma insospitada. I dius, ai, doncs mira, un cop llegit això, segur s'ho llegirà Pedro Sánchez i canviarà la llei Mordassa i ho canviarà tot. I no, i el món va al revés i s'ho llegeix a Macron i diu, doncs funciona, potser m'ho copio, això.
No, però hem de lluitar perquè sigui al revés.
Sí, senyor, lluitarem perquè sigui al revés. Gràcies, Laura, per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vuelo como un pájaro, nado como un pez. No me canso de mirar las nubes una y otra vez. Me alimento de la luz cuando no hay comida. Bebo de la fuente de la vida cuando tengo...